Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem fent un cop d'ull a les carreteres, a la xarxa viària, amb el Servei Català de Trànsit, la nostra companya Sílvia Del Amo, amb operació sortida de Setmana Santa, si més no la primera fase. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè. Doncs estem, com deies, a la primera fase de l'operació de Setmana Santa, del gruix important serà la setmana que ve, però la previsió és d'una sortida de 480.000 vehicles i això es farà notar i s'està fent notar en aquests moments on ara us relatem una mica la situació més complexa on està. Per exemple, parlem de la C-17, on hi ha un accident a Lliçà en sentit Vic i la via està totalment tallada. Tenim també problemes a la T-7 en diversos punts. En el cas de Bàscara a Girona, hi ha una avaria, també hi ha problemes per la circulació entre Barberà i Cerdanyola, també hi ha problemes per la retirada d'un vehicle a Cerdanyola en sentit Girona i entre Martorell i Castellbisbal situació complexa perquè entre Gelida i Martorell hi ha una avaria, per tant un carril tallat i aquí són 7-8 quilòmetres. Les rondes no milloren tampoc la situació, de fet tenim una ronda dalt molt carregada en sentit Trinitat i els accessos nord també amb lentitud a la T7 i la D30, la C58 i la C33. Per tant, us emplacem que us mantingueu informats per poder planificar el viatge i que pugueu desplaçar-vos sense problemes.
Bona tarda. Bona tarda, moltes gràcies, Sílvia. Ja us sentim, estarem pendents. Tornem a les 5 amb més informació del trànsit i parlem amb la Sílvia. Més temes. Dani Alves, que passarà aquest cap de setmana a la presó de Brians 2 perquè no ha aconseguit el milió d'euros que necessitava de fiança. Ho ha intentat fins al darrer moment aconseguir aquest milió per quedar en llibertat provisional aquest divendres. Li ha concedit l'audiència una hora més per intentar aconseguir-ho fins a les 3 de la tarda per ingressar aquests diners i poder sortir, però finalment passarà, com us dèiem, el cap de setmana a la presó. Per cert, que 6 entitats dedicades a la defensa dels drets humans i de les persones preses han expressat avui el seu suport a la consellera de Justícia i al secretari de Mesures Penals arran de la crisi penitenciària, recordem fa uns dies, de l'assassinat a mans d'un reclús d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric. En un comunicat lamenten la situació i la posició de Junts i el PSC perquè consideren que s'ha situat al costat dels sectors més reaccionaris i autoritaris del sindicalisme penitenciari. I un darrer punt important, heu notat, està fent calor, doncs l'Observatori Fabra viu avui un dels dies més càlids registrats mai en un mes de març, només hi ha 3 dies més càlids que aquest dia 22 de març. És una calor desmesurada, recordeu que l'Observatori mira les dades des dels darrers 100 anys. És tot de moment.
4 i 3 minuts, comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 22 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Déu-n'hi-do com s'està enfilant la temperatura avui. En aquests moments ja tenim moltes poblacions fregant els 25 graus i la sensació de calor és molt evident perquè, a més, fa poc vent i la sensació fins i tot és de xafogor. Al llarg d'aquestes immediates hores arribarem a temperatura de 27-28 graus, de màxima en molts municipis del prelitoral i sobretot de l'interior de l'Ebre i del Pla de Lleida, però gran part del país per sobre dels 20 graus. Tot plegat amb pocs núvols, alguns aniran entrant per la Costa Brava, sense pluja i també aquest púlsim en suspensió que no se'n va. El dissabte començarà a baixar una mica la temperatura, més ho farà el diumenge, de fet el diumenge la temperatura ja serà força normalitzada, i alguns núvols començaran a aparèixer el dissabte a la tarda per les comarques de Girona, també a la costa barcelonina, la nit de dissabte a diumenge, i diumenge fins al migdia, fins i tot, amb alguns plugims entre la costa barcelonina i el sud de Girona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Mundial de l'Aigua, al Connectats ens atansarem a l'empresa municipal d'Aigües del Prat per parlar amb Aureliano García, que és el gerent de l'empresa, i acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves del mes de març per parlar d'emancipació. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Carles García, també conegut com a Sancho, president dels moviments d'esplais del Vallès. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Sami Fernández i repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Sergi Estapé. Però aquesta vegada marxarem i ho farem per descansar aquesta Setmana Santa, abans però amb el repàs a l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa estudia reforçar els migdies de les escoles amb fons municipals a partir del gener. Les escoles públiques acaben les classes a 12:45 del migdia i les reprenen a les 3. 2 hores i mitja per dinar, que pels nens i nenes que es queden a l'escola es fan massa llargues. Les direccions dels centres i les famílies consideren que aquesta estona no hauria de ser un simple temps de pati, sinó que ha de tenir cert valor afegit per l'alumnat lligat al projecte educatiu de l'escola. A falta de recursos, del Depèn d'Educació, el govern municipal està plantejant posar recursos propis, materials i humans per donar aquest reforç. El Consell Escolar Municipal s'ha informat que tot just ara s'hi comença a treballar sense poder concretar encara com es donaria forma aquest reforç. En qualsevol cas, la mesura no es posaria en marxa si es veu viable econòmicament fins al gener, amb els pressupostos de l'any que ve. El Consell Escolar fa seva una proposta de resolució de Comissions Obreres per garantir l'accés a tots els infants i adolescents de la ciutat a activitats extraescolars i d'estiu, superant dificultats econòmiques, logístiques i culturals. La proposta que es debatrà al ple d'abril inclou una diagnosi sobre la realitat dels alumnes fora de l'horari lectiu, considerant variables com la situació econòmica, els resultats acadèmics o l'absentisme.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs de l'actualitat. Ara des de Sabadell, Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Metges de Catalunya entomen prudència l'eliminació de les guàrdies de 24 hores dels facultatius. Tot i que consideren positiva la mesura, la veuen poc factible. El representant del sindicat i metge del Taulí, Àlex Meyer, està a l'expectativa de quina contrapartida tindrà l'eliminació d'aquestes guàrdies. Ho ha expressat en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Sí, per fer la guàrdia de 17 hores un dimecres, el dimecres després l'haig de recuperar en dissabte o en diumenge, tampoc és una solució excessivament bona, perquè sí que he deixat de fer una guàrdia 24 hores, però en canvi estic venint a treballar molts més dies en setmana i llavors entra en contradicció o entra en conflicte amb els descansos no seguits, però amb els descansos que ha de tenir qualsevol treballador al llarg de l'any.
Meyer insisteix que sense la contractació de més metges és impossible garantir aquests descansos. En aquest sentit, assegura que les plantilles pràcticament s'haurien de duplicar.
Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Centre Comercial Màgic de Badalona assegura que s'ha incrementat el personal de seguretat al recinte després que aquest dijous el col·lectiu No Esteu Soles denunciés que el centre no havia posat en marxa cap protocol en aquest sentit. Insisteixen en que treballen en coordinació amb Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat del centre comercial després dels casos d'agressions sexuals denunciats ara fa més d'un any. Aquest dijous, el col·lectiu apuntava que el centre comercial no havia posat en marxa cap mena de protocol d'atenció a la víctima i que tampoc s'ha instal·lat un punt lila a la zona, tal com havien exigit. Qui també ha respost ha estat el govern local, que ha afirmat entendre el sentiment d'indefensió de l'entorn de les víctimes, però recorda que la situació està en mans d'altres institucions, especialment la del sistema judicial. Preguntada sobre els punts lilas a la tertúlia del Badalona 360, la regidora de Recursos Humans i Contractació, Eva Guillén, ha matisat que l'Ajuntament només els instal·la també al Màgic quan hi ha esdeveniments multitudinaris. Escoltem la regidora.
Els punts lilas, com estan articulats dintre l'Ajuntament i com es pot, diguéssim, reforçar, no?, la presència d'aquestes carpes informatives, és que es posen en llocs concrets, en situacions concretes, on hi ha, sobretot, doncs, això, esdeveniments on hi ha molta afluència de persones, no?
Des del centre comercial han afegit que, d'entre les mesures dissuasòries que s'han aplicat, expliquen que s'ha incrementat de rondes per part del servei de neteja en aquelles zones que podrien resultar més problemàtiques.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Les festes de la Carxofa Prat s'han presentat amb un acte institucional a la Granja de la Ricarda, una trobada que ha comptat amb la presència de representants polítics, responsables de l'AGT, restauradors i pagesia local. A la presentació, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha volgut reivindicar la feina de la pagesia en un moment advers a causa de la sequera i l'ha definida com un dels motors de la nostra ciutat.
Crec que avui el que hem de reivindicar, i ho faig aquí, darrere precisament d'aquests tractors tan xulos que heu col·locat, és aquesta revolta de la pagesia, diguéssim, no? Que ens esteu dient als pagesos i pageses, i us miro, és que tinguem molt més en compte la vostra feina, perquè la vostra feina és fonamental, en definitiva, per la nostra ciutat.
Pel que fa a les dates de les festes de la carxofada del Prat serà el 7 d'abril al Parc del Fondo d'en Peixo, i l'escarxofan ja serà el 14 d'abril a la plaça Joan García Nieto, i el Fira Tapa Carxofa Prat tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 d'abril a la plaça de Blanes.
Gràcies, Jonathan. Seguim el repàs ara des de Castellà del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. En el marc del programa d'educació ambiental del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental, l'Escola El Casal de Castellà del Vallès ha realitzat aquest dijous l'activitat Swap Party per fomentar l'aprofitament i l'intercanvi de roba i disminuir el residu tèxtil. L'activitat també es va realitzar el mes de febrer a l'Escola Pia de Terrassa amb molts bons resultats. Es tracta d'un projecte basat en la metodologia d'aprenentatge que permet treballar tots els conceptes i continguts relacionats amb la moda, matèries primeres, conseqüències del transport, impactes ambientals i socials, consum responsable, etc. També s'organitza un mercat d'intercanvi entre l'alumnat. En el cas de l'Escola El Casal, van ser els alumnes de quart d'ESO els qui van explicar a la resta de l'alumnat la importància de reduir el residu tèxtil i fer un consum de roba responsable.
Gràcies, Jaume. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Avui ens la porta Sergio Morales. Bona tarda.
El veïnat de la Floresta vol que l'Ajuntament posi calendari i prioritzi el desenvolupament del Pla Estratègic de Can Llobet, el document que revisa les necessitats en equipaments d'aquest àmbit. Arran de les al·legacions d'última hora, el consistori ha decidit en el Consell de Barri d'aquest dijous aprovar el document en la propera convocatòria per assolir un consens amb el veïnat. El president del Consell, Francesc Duc, ha recordat que el pla il·lustra molta feina feta de diagnosi i que el pla és un full de ruta que s'executarà pas a pas. El veïnat, però, denuncia deficiències en diversos espais i vol respostes per al mentrestant. Escoltem el president de l'Olímpic Floresta, Àngel Ruiz.
En març del 2022 va ser la primera vegada que va ser l'Ajuntament que ens va posar sobre la taula que no podien continuar fent parxes en la zona de Can Llobet i fer actuacions que fossin per tapar forats i que el que s'havia de fer era una actuació integral. Han passat 2 anys. Estem, com han comentat els companys del CAU, amb un deteriorament de tot l'espai que fins i tot se'ls convida a marxar. Nosaltres amb els problemes que tenim de manteniment en el pavelló.
El CAU La Floresta ha lamentat que l'Ajuntament els emplaci a abandonar al juny el local que tenen al centre cívic de Can Llobet per traslladar-se als baixos del sociosanitari a causa de les deficiències detectades a l'actual local. Consideren que les entitats ja tenen prou problemes d'espai al socio com per anar-hi i que seria preferible millorar el local de Can Llobet.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Yeah.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Dia Mundial de l'Aigua pren més rellevància enguany, en bona part perquè Catalunya està immersa des de fa un temps en pla d'emergència. Són moltes les entitats i institucions que estan realitzant campanyes per tal de promoure l'estalvi d'aigua, com la que fa l'Ajuntament del Prat, anomenada Suma't a l'equip Objectiu 90. I en volem conèixer alguns detalls més. Per això saludem a l'Ivan Conde, que es troba al Prat de Llobregat. Ivan, bona tarda.
Bona tarda, sí, volem conèixer més detalls d'aquesta campanya Suma't a l'Objectiu 90, que té precisament com a meta rebaixar la xifra de consum actual al Prat d'aigua, que és ara mateix de 95 litres per persona, aconseguir rebaixar-ho al topall d'aquests 90 litres. Saludem el gerent d'Aigües del Prat, Aureliano García. Aureliano, bona tarda.
Bon dia, gràcies.
Doncs, precisament, explica'ns, d'aquesta xifra de 95 a 90, per què específicament 90 i què suposaria, no?, el que pot semblar de 95 a 90 pot semblar poc, però realment què suposaria aconseguir aquesta rebaixa?
A veure, parlar de xifres sempre té les seves complicacions, no? Hem de partir de la xifra, diguem-ne, que sempre s'ha fet servir com a referència, d'aquests 100 litres d'habitant i dia, que seria la xifra recomanada, històrica, la que sempre hem fet anar. Com tu deies fa un moment, al Prat estem al voltant dels 95, 96... O sigui, estem per sota d'aquests 100 litres d'habitant dia dels que parlàvem, no? Has de pensar que també amb el context metropolità estan lleugerament per sobre d'aquests 100 litres i a Catalunya estan, diguem-ne, segons quins llocs, bastant per sobre. Passar de 95 a 90, home, vam pensar que era interessant crear una campanya, fixar una xifra, més que res per incentivar, és a dir, has d'intentar un objectiu. En aquest cas l'objectiu era objectiu 90. Sembla que no, però una reducció de 5 litres d'habitant dia o 6 o una xifra semblant és important perquè són molts habitants, molts ciutadans a la ciutat, no? De totes maneres, jo sempre insisteixo en que la ciutadania del Prat ja ho està fent prou bé, i que evidentment sempre hi ha marge per baixar d'aquests 95-96 als 90, però que d'alguna manera no ens podem queixar del grau de responsabilitat dels nostres, diguem-ne, conciutadans,
Clar, existeix, no?, una mica, ara que ho comentaves, aquest punt de... si parlem a xifres més micro, no sembla tant, però és cert, no? Si ho féssim a l'abast català, 5 litres per persona, gairebé 8 milions d'habitants...
Sí, sí. També és veritat que probablement en el sector domèstic ja li hem exigit prou esforç, O sigui, crec que també la mirada moltes vegades s'hauria de posar el focus en altres sectors més tipus industrials, agrícola, ramader, no?, que evidentment tenen les seves necessitats i que són importants, no?, i que són bàsics per l'activitat econòmica, però que també demanarien una certa inversió per millorar la seva eficiència. Si et deia abans que els 100 litres era un màxim i estem per sota, doncs jo crec que podem estar contents. La campanya és una campanya de motivació, de pedagogia, és una campanya d'intentar, bueno, posar, diguem-ne, el debat damunt de la taula. O sigui, el que intentem és que la gent sigui conscient, ara que estem en una situació d'emergència greu, doncs aquesta necessitat de fer un ús, diguem-ne, coherent, no malbaratar un tema com l'aigua, que és bàsic.
Has tocat uns quants temes que anirem comentant, però també per aclarir termes, es parla molt del consum de litres per persona i sempre hi ha una mica allò de que es barregen coses.
Sí.
El consum de litres, sí, per persona i dia, sí, entra, per exemple, el consum de la comunitat, entra el consum de piscines, entra el consum fins i tot d'institucions públiques, què entra i què no entra,
exacte,
dins d'aquesta xifra?
Aquesta és una confusió que cal aclarir-la i tantes vegades com faci falta. És a dir, en aquests moments hem de diferenciar entre el que seria la demanda total de la ciutat, del municipi, i en aquest cas, en aquests moments, el mes de febrer, el Prat demanda a tot el municipi, ha estat amb 155 litres d'habitant dia, si no recordo malament, quan acabem de tancar, però això s'hauria de referenciar respecte a un estat d'emergència com el que ens trobem, que podem posar fins a 200 litres habitant dia. És a dir, aquests, en aquests moments, emergència 1, 200 litres habitant dia, però referís a tota la ciutadania. Abans, quan parlàvem de 95, 96, 100, fèiem referència només al consum domèstic, als de les llars, només. Per tant, emergència 1, 200 litres habitant dia, emergència 2, 180, que això acabarem entrant, no trigarem massa, i emergència 3, 160. Al Prat, en aquests moments, estem al voltant 155 al febrer, a l'estiu podíem pujar una mica més, però això el que ens diu és que encara que arribem a emergència 3, nosaltres estem per sota d'aquest nivell d'exigència, és a dir, no hauríem d'avançar amb més restriccions que les que ja tenim ara.
Ara ho comentaves, diferents plans d'emergència, diferents perspectives a curt, mig, llarg termini. Se n'ha parlat també molt de les pluges de la darrera setmana, amb opinions molt diferents, no?, sobre quin grau de lleugera millora pot tenir. Realment canvia l'escenari perquè plogui una mica una setmana? O...
No, jo, la veritat és que les pluges del darrer cap de setmana l'escenari el mantenen intacte. A veure, sí que és veritat que tota aigua que caigui, doncs benvinguda, hi ha hagut un cert volum d'aigua que anirà sobretot a modificar el terreny, no?, a intentar probablement endarrerir una possible situació d'incendis, no?, que tard o d'hora no es pot arribar, no?, però en termes generals pessigolles a el que són les reserves d'aigua.
I entenc que evidentment hi ha plans, no?, i si en cas d'anar ampliant aquestes fases d'emergència, per exemple la ciutat del Prat, no?, està tot preparat per al que pugui venir, no?, en què es treballa? En una situació en què realment la crisi existeix i està una mica a la volta de la cantonada el que la situació pugui empitjorar, hi ha protocols, hi ha plans per qualsevol tipus d'escenari?
Sí que hi ha plans, hi ha protocols, però jo el que et diria és que els deures derivats d'implementar aquest tipus de plans o protocols ja estan fets. És a dir, nosaltres, amb el que hi ha, amb la història que portem a darrere, amb el que s'ha fet en els últims anys, ja estem en condicions de poder assolir aquesta emergència 3 sense que patir més d'allò que estem fent en aquests moments, que són restriccions obligades per llei, obligades per l'administració, sobretot el que es tracta a nivell de neteja de carrers, a nivell de reg d'espais verds, amb això, diguem-ne, s'han fet molt els deures. O sigui, no... En aquests moments, com a molt, podem implicar, fer més recerca de fuites teòriques que puguin existir, no? Però, en principi, els deures ja estan fets.
En aquest sentit, sobre les fuites i sobre l'aprofitament de l'aigua, aquest any, en l'informe que heu publicat fa poc, Aigües del Prat ha aconseguit un 90% de rendiment de l'aigua potable, que són 11 punts i mig per sobre la mitjana de Catalunya. On es perd més aigua potable i què heu fet vosaltres per aconseguir aquesta xifra?
A veure, aquesta xifra no té cap secret. És a dir, la millor actuació que pots fer per intentar reduir aquestes pèrdues és invertir en renovació de les xarxes de distribució. I això és el que s'ha fet en els últims anys. I, per tant, tenim una xarxa relativament nova, tenim 200 quilòmetres de xarxa, però ens queden, diguem-ne, per renovar una vintena de quilòmetres, és a dir, un 11 o un 12%. Aquesta inversió és la que és, a la llarga es tradueix en aquest elevat rendiment, No hi ha més secret, Bàsicament aquest és el factor principal.
Manca aquest tipus d'inversions o de manteniment a Catalunya a nivell general?
Aquest tipus d'inversions manca no només a nivell de Catalunya, a nivell d'estat espanyol, i en general és una assignatura pendent, Evidentment són coses... Estem d'enterrar canonades, enterrar inversions que no es veuen, i moltes vegades, diguem-ne, les administracions competents potser no van prou ràpides amb aquest tema. La demanda del sector passa en aquests moments per invertir més en... De fet, hi ha moltes línies de subvenció que s'han creat arrel de la sequera, però el secret està en renovar canonades. Si no, és molt difícil assolir aquest tipus de rendiment, perquè hi ha fuites, les xarxes són velles, són xarxes de fibrociment, tenen pèrdues... tot això és la inversió.
I a llarg termini també serà important, no?, en un context en el que, si realment es compleixen les previsions, que doncs, la quantitat de pluja no potser no recupera en xifres de fa anys, realment creus que... Després parlarem de la població, però que les institucions han fet un canvi de xip en aquesta situació, o que encara costarà el realment entendre que estem en una altra dinàmica?
Jo crec que en aquests moments, evidentment, totes les administracions, independentment del seu nivell de competència, ho tenen clar, que diguem, fins aquí hem arribat. És a dir, no, aquesta situació no era previsible, És a dir, tothom es podia preveure un cert nivell de manca de pluja, però portem 3-4 anys sense una pluja òptima, no?, en aquest sentit. Jo crec que som conscients, ara és com sempre, falta el finançament, falta les prioritats, falta el que és la gestió, accelerar-la, no?, diguem-ne, que hi hagi pressupostos aprovats, no?, i avui sabem el que ha passat recentment, no?, i per tant el que no es pot fer és aturar aquestes inversions, no?, amb renovació de la xarxa, bàsicament.
Sobre el consum a nivell domèstic, amb aquesta campanya de reduir-ho a 90 litres per persona i dia, hi ha els consells, podríem dir, més bàsics o més habituals que insistiu tots, no?, doncs, des de la qüestió de les dutxes, des de la qüestió de fins i tot, no?, una cosa tan simple com tancar l'aixeta quan t'estàs rentant les dents, però dins del catàleg de consells que no són els 4 o 5 més bàsics, no?, allò de qui vulgui encara aprofundir més en el coneixement d'estalvi aigua, quines coses són molt importants en el nivell del dia a dia i del consum d'aigua?
A veure, jo crec que aquí, en definitiva, el que es tracta és que cada ciutadà pugui interioritzar, diguem-ne, quina és la gravetat de la situació, i a partir d'aquí pot, diguem-ne, aquestes actuacions les pot portar més enllà, o que són relativament senzilles algunes, no? És a dir, jo crec que en aquests moments, doncs, omplir una banyera quan pots fer una dutxa, doncs, té molta incidència, no? I sobretot, diguem-ne, l'aigua que llancem a la cisterna del lavabo, no?, és molt important, doncs, que aquest volum, que pràcticament el volum que llancem per la cisterna d'una descàrrega de lavabo és gairebé és la quarta part de l'aigua que entra a la vivenda. Això ho tenim comptabilitzat perfectament. Per tant, una quarta part d'això són molts litres. Si tu pots muntar mecanismes, i aquí ja depèn una mica de les ganes, del temps que tinguis, no?, i de l'esforç que vulguis fer per substituir aquesta aigua, doncs una manera que hagis pogut recollir amb la dutxa a l'hora que rentes la verdura o a l'hora que fas una altra activitat, diguem-ne, que fa servir aigua, no? És difícil anar més enllà, eh? Però bueno, en principi jo crec que és depèn de cadascú, sí.
Però sí que és bastant impactant aquesta xifra que comentaves, sí, no? Perquè segurament molta gent no és conscient de... Al final és un simple gest, no?
Sí.
L'equivalent potser de rentar els plats o del que sigui és tenir l'aixeta molt de temps encesa i aquí, en canvi, es fa un botó...
Jo crec, o sigui, insisteixo, perquè a més ho hem comptabilitzat, eh? Perquè un comptabilitzat no és el moment d'explicar-te com ho hem fet, no? Però té a veure amb unes instal·lacions, amb una doble xarxa que teníem amb el Prat Sud, no?, que a l'espera que arribi un dia una aigua regenerada, no?, que ja està pensada perquè vagi a les cisternes, però aquest seria un altre capítol, però ens permet, portem molts anys comptabilitzant aquesta aigua i podem afirmar que la quarta part de l'aigua que entra en la vivenda, una vivenda estàndard, eh?, un habitatge normal, se'n va per la cisterna del lavabo. Avui en dia, amb les condicions que estem, això doncs, és inacceptable, d'alguna manera.
I a mig o curt termini, amb una qüestió tan concreta com la de les cisternes, clar, tot passaria també en part per canviar completament la fabricació, fins i tot, no?
Bueno, nosaltres estem treballant amb això, és a dir, això és el que et deia abans, potser un altre dia podem parlar d'això, si vols, però tot el que és el barri nou que s'està fent, el Prat Sud, no?, i el que es farà amb el Prat Nord, tot aquest tipus de noves urbanitzacions, ja s'estan dissenyant amb una doble xarxa que contempla un muntant, una canonada exclusiva amb el seu comptador, dirigida només per la descàrrega del lavabo. És a dir, evidentment són actuacions que no es poden implementar a habitatges construïts, no?, al mig del casc urbà, perquè és difícil, perquè has d'aixecar carrers, has de fer xarxes, però a nivell d'urbanitzacions noves, o sigui, aquí al Prat, d'aquí uns quants anys, tindrà uns quants milers d'habitatges amb aquesta doble xarxa i que esperem que ja estiguin funcionant amb aquesta aigua de qualitat no potable, no?, si vols, però per, diguem-ne, salvaguardar la potable, que és el que ens interessa.
O sigui, per tant, bona part de les opcions, no?, de cara a futur és allò de no es pot corregir, potser fins i tot perquè no existien les idees, no?, la tecnologia, però com a mínim a partir d'ara, no?, a partir del 2024, com qui diu, aprendre de...
Sí, això ens porta a parlar de l'aigua regenerada, la reutilització de l'aigua, no?, i aquest és un recurs nou que ha vingut per quedar-se. Sí, es podrà quedar... el podrem interioritzar amb més o menys gran amplitud, no?, amb més o menys intensitat, però ha vingut per quedar-se, això està claríssim, eh? I, de fet, fa uns anys d'això no es parlava massa, però en aquests moments, de fet, pensa que una part important de l'aigua que avui va destinada a Boca, en l'àrea metropolitana, té un origen de reutilització d'aigua regenerada, és a dir, es barreja amb aigua del riu, es tracta, vull dir que ja forma part d'un recurs addicional. I en el nostre país, que és un país deficitari amb aquest recurs, aquest és un recurs més, no és la solució, però afortunadament doncs, tenim tecnologia per poder, diguem-ne, incorporar aquest recurs al sistema.
Ja, l'última, Aureliano, per exemple, el Prat és una ciutat on doncs, s'ha treballat molt en la vessant de la calor que existeix a l'estiu, per exemple, els refugis climàtics o la ubicació cada X metres, no?, de fonts d'aigua, etc. Què s'ha de fer amb aquestes dues cares de la mateixa moneda, no?, que és l'estalvi d'aigua, però al mateix temps la necessitat d'aigua en una situació com és l'estiu, ja no d'una qüestió recreativa, sinó una qüestió de supervivència en viure doncs, en el carrer o fer carrer. Es pot trobar un equilibri o una resposta adient per a aquests dos problemes a la vegada?
No tenim més remei que trobar-la, és a dir, això està clar. Jo crec que val la pena ressaltar que en el Prat el nombre de fonts públiques que existeixen és molt elevat. És a dir, quan surts a fora i expliques quin és la teva... el nombre de fonts que tens a disposició, diguem-ne, a carrer, la gent, doncs, diguem-ne, es fa creus, no? En tenim al voltant de 150 fonts a la via pública. Això és moltíssim. Evidentment, en una situació com la que patirem a l'estiu, no tot pot estar obert, haurem de tancar moltes, però sí que és veritat que allà on vulguem fixar un refugi climàtic, doncs tenim l'opció molt propera, segur, de tenir disponibilitat d'aigua de boca, segur.
Doncs, Aureliano, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per apropar-nos també les claus d'aquesta situació complexa envers l'aigua.
Gràcies a vosaltres. Fins com vulgueu.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Avui és divendres i com la setmana que ve serà divendres sant, doncs avui toca tertúlia de joves i avui la compartirem amb la Míriam Ocendo, que és mestra, activista i presentadora del podcast La Maqueta. Es troba a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Bé. Preparada. Una mica trista perquè, bé, abans de començar la tertúlia m'agradaria enviar una forta abraçada als familiars i companyes de la plataforma afectades per la hipoteca per la mort de l'Àlex, veí de 70 anys de Sabadell, desnonat de la llar on vivia fa 30 anys. No és un suïcidi, és un assassinat més perpetuat per la xacra del neocapitalisme i de l'especulació, i aquí Sabadell doncs, té el beneplàcit del nostre govern municipal.
Mare meva!
I a partir d'aquí doncs, ja podrem començar la tertúlia. Gràcies.
Sí, sí. Gràcies. I nosaltres també ens afegim a aquesta mostra de condol i de suport també per la plataforma. Avui parlarem precisament de l'habitatge. Alberto sí. Hernández, arquitecte i exmonitor de l'Esplai Sant Pere i Sant Pau, el tenim al Prat de Llobregat. Alberto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Sí? Molt bé.
Colpit per la notícia, la desconeixia.
Ostres, no, home, jo crec que tots ens ha colpit, perquè ha sigut una manera d'arrencar aquesta tertúlia amb una potència i una notícia inesperada, també us ho hem de dir. Jordi Mateu, estudiant d'Humanitats, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tots, un plaer.
Com estàs?
Nerviós, és la primera vegada que intervenc, però aquí...
Molt bé, jo crec que ens hem de treure els nervis de sobre perquè es tracta que vosaltres avui en aquest espai pugueu aprofitar per explicar doncs, quina és la vostra situació i les vostres perspectives de futur. Deixeu-me que començaré. Mireu, diu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 40.4... Diu, els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin l'emancipació dels joves, facilitant-los l'accés al món laboral i a l'habitatge, per tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. A partir d'aquí, què m'expliqueu? Vols començar, Míriam? Què et sembla, això?
Per exemple, em sembla molt bé, i si és cert, és cert que la Generalitat de Catalunya recull aquesta llei, no? Aquestes condicions mínimes, però ben bé no és cert, perquè, o sigui, és a dir, el 2004 sí que es va fer el Pla pel Dret de l'Habitatge, que és l'adaptació catalana del pla estatal, però sabem que són les administracions locals les que juguen el paper més important en aquesta política d'habitatge, ja que així ho recullen els instruments regulats per l'administració, com per exemple les bosses de lloguer de joves o lloguer social, les oficines d'habitatge, i bé, doncs com podem veure, no, a nivell local, o sigui, si tu a nivell estatal o a nivell de comunitat autonòmica llences allà una bola, no?, que és molt àmplia, i cada localitat té un marge molt gran, doncs després passen les diferències que passen entre localitats. És a dir, ho pots recollir, però si no hi ha el desplegament adequat amb unes condicions estructurals i administratives, amb una voluntat política, doncs aquest estatut d'autonomia, evidentment, doncs és un paper més, una burocràcia més que ens fan creure en aquesta pseudodemocràcia capitalista en la qual vivim.
Jordi, què et sembla la teoria?
Que sobre el paper és molt bonica. Que sobre el paper és molt bonica, però que a la realitat, al final, no es veu.
La realitat no té res a veure?
Jo crec que no. Perquè si la realitat fos com el que planteja jo, no hi hauria problema.
Clar. Alberto...
Jo penso igual que en Jordi, és a dir, l'Estatut preveu un futur idíl·lic o un present idíl·lic que no és la realitat, i també deixant-ho en mans dels ajuntaments, que tenen moltíssims altres serveis per atendre, i amb les seves limitacions estàs limitant aquestes polítiques al pressupost de cada ajuntament.
Deixeu-me que veiem una mica quina és la vostra situació. Penseu que avui parleu per la vostra pròpia experiència, però també per allò que vosaltres copseu en el vostre entorn, és a dir, els col·legues, la família, totes aquelles persones que coneixeu. Míriam, tu estàs emancipada?
Sí. A veure, jo ja tinc 37 anys, o sigui, em va fer molta il·lusió que em convoquéssiu en aquesta tertúlia jove, però com cada cop es va ampliant més aquesta base jove, no? Ja diuen que fins als 40 ja som joves, i estic super d'acord en això, però si ser jove comporta aquesta precarietat, potser ningú vol ser jove, no? Jo em vaig emancipar quan tenia 25 anys, en un moment... Jo sóc filla de la crisi, filla de la crisi absoluta, pares treballadors, pare autònom del món del tèxtil, hipoteca 30 anys, dos fills, 35 anys cotitzats i pam, crisi i desnonats, ocupació, etc. No? És a dir, jo en aquell moment predesnonament vaig voler desfogar una mica l'economia de la llar. En aquell moment, fa 12 anys, estava una miqueta més fàcil en el que són els preus, però tot això, evidentment, amb dues feines mentre estudiava a la universitat, amb quatre amigues. Era un pis d'una fundació solidària que volia promoure l'accés a l'habitatge per a joves, i vam tenir aquesta entre cometes, sort. Però, després vaig marxar d'aquell pis amb una parella, no? I què passa? L'efecte jo-jo aquest, quan tens parella, molt bé, som dues persones, però quan una persona ha de marxar d'aquell pis, em vaig quedar sola fent front a totes les despeses del que vol dir viure sola a Sabadell, no? 700 euros de lloguer, etcètera, etcètera. Evidentment, això és inviable, tornes a compartir, bueno, vas fent el que pots, i qui pot tornar a casar els pares, qui no té casa els pares, com en aquest cas, on vas? Llavors t'has de reformular tot plegat. Després, bueno, ara per sort, doncs convisc amb una parella i paguem el lloguer, però és a casa d'un familiar seu. I així hi ha molt del meu entorn, no? Qui pot accedir a una vivenda més o menys digna, amb unes condicions més o menys dignes, és perquè tenen la sort de que un familiar té una propietat, si no és completament inviable.
Jordi, quina és la teva situació?
Jo sóc estudiant, bàsicament, i visc amb els meus pares. No, ja està. Aquesta és la meva situació.
Però t'has plantejat l'emancipació.
Sí, sí, sí. No, sí,
o sigui, tu t'has marcat una edat, un tempo...
M'agradaria, a l'acabar d'estudiar, buscar un bon treball, trobar el que es pogués, però aquest és el problema. Sí o sí, jo sol em costaria molt. Sí o sí, tindria que estar amb algun amic o compartint. O una habitació, que és com... Bueno, ja és un cas que no m'agradaria molt, però és l'únic que... A dia d'avui és l'únic que molts podem solament accedir.
Alberto, emancipat?
Jo vaig acabar d'estudiar i estic buscant algun lloc, però tots els lloguers que trobo, és a dir, no me'ls puc permetre jo sol, i aleshores és intentar trobar algú d'algun conegut o alguna cosa, però ja fora del mercat característic, perquè si no és impossible.
O sigui que l'opció
és que les condicions són horribles. És a dir, jo recordo ja fa potser 8 anys o així, o 10, que et demanaven tenir nòmines de més de 2.000 euros, contractes fixes, 3 mesos de fiança, el cuerno de un unicornio, o sigui, ja no saps què més et demanen, no? Perquè dius, ostres, inclús recordo que anàvem dos, o sigui, amb la meva parella, i ens deia, no, és que les dues nòmines han de superar els 2.000, i tu, però, a veure, perdona, o sigui, jo sóc mestra, és a dir, tinc una feina ben remunerada i ben qualificada, i tot i això, no tens un accés fàcil. És increïble, però vaja.
No, i crec que tenim... Bueno, no és increïble. És a dir, hi ha un factor que és aquest, tot el que et demanen per poder arribar, i que la que et veuen jove ja els pot tirar enrere, a més amb un mercat que és tan competitiu i que hi ha tanta gent que està cercant pis i tan poca oferta.
I ja no entrem a la interseccionalitat, si ets dona, ets migrada, etcètera, 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 vas multiplicant aquestes dificultats.
És a dir, que quan parlem de l'habitatge sempre heu de pensar en compartir.
Sí, bàsicament.
Sí, sí. No hi ha opcions,
i,
és a dir, no tenim altres alternatives.
I lloguers, no?
Sí.
Sí.
Perquè d'hipoteques ja n'hi parlem.
Buah, és que això ja et fiques en un problema, que si bueno, has de tenir tot que... això, que no sigui l'altre. És un món.
Sí, no hi ha... Clar, el que et demanen per entrar a un pis de lloguer és molt més assumible que el que et demanen per començar a tenir una hipoteca.
I bé, això a nivell històric a Espanya és bastant complicat si ho comparem amb altres països de la Unió Europea, no? Ens volem comparar amb Europa pel que ens interessa, perquè, o sigui, els parcs de lloguer públics a Suècia no són els de Sabadell, no? O sigui, això ho tenim clar. I bueno, doncs, aquest accés es complica molt i la hipoteca ja se sap, no?, que és, la, com deien, la gran recepta contra la revolució, no?, diuen, perquè clar, estàs allà lligat i tots aquests condicionants fas que vulguis acabar de pagar aquella hipoteca.
Ens hem referit al tema de l'habitatge com un dels principals obstacles. Així ho veieu, sí?
Sí.
Sí?
Sí, bueno, va, és una mica un tàndem amb la precarietat laboral, no? És uno sin el otro, no la casa sin barrer, no? Vull dir, com diuen.
En el teu cas, per exemple, Míriam, tu estàs treballant de mestra i tens una situació laboral, podríem dir, més estable,
sí.
Et dona una certa tranquil·litat.
Sí, però tot i això, vull dir, jo no em veig anant a un banc tradicional a demanar un crèdit a 35 anys o 40 anys que superi el 50% del meu sou, el que he de pagar a un banc, amb tipus que no són fixes, interessos, que no sé ni com va això, no? Llavors és com... Penso que també t'allunyen molt d'aquest món per tal de que ho vegis tan... No sé, o sigui, ja és com, et fan un poc l'efecte Pigmalió, no? Ets tonto, no entens aquest món, per tant ja no t'hi fiques, perquè ho veus llunyà a la teva realitat i el teu, la significativitat del teu dia a dia. Llavors és això, no? També a nivell, el que deia, no? La hipoteca és la receta contra la revolució, deia no sé quin amic de Franco, perquè tot això ve del franquisme, el tema de
l'adquisició
de comprar, no? De la propietat privada aquí a Espanya com a habitacional. Abans també es llogava, però clar, van haver-hi certes polítiques en els anys 50, doncs, que van fer que la gent tingués por de deixar el seu pis a llogar, perquè protegien els llogaters. I llavors es va crear, doncs, tota aquesta línia de compres o ets un fracassat.
A veure, Alberto...
També, amb el mercat del lloguer, dedicant més del 50% del sou al lloguer, aconsegueixen que estiguem tota la vida en aquest bucle. És a dir, que mai acabem de sortir, perquè mai arribarà el salari amb la precarietat a cobrir més d'aquest 50% que ens permeti poder estalviar per aconseguir aquesta entrada.
Estàs treballant, Alberto?
Sí. No, i o sigui, és a dir, dintre del que cap puc, però clar, el preu del lloguer és el que és i necessites més del 50% del sou per poder assumir un lloguer aquí al Prat.
Però és una situació laboral que et dona una certa tranquil·litat o estabilitat?
Sí.
Anem a preguntar-li a l'estudiant. Tu estàs a punt d'acabar, no?, la carrera d'Humanitats,
sí,
Jordi?
Sí, estic a la carrera d'Humanitats, sí.
I estàs a punt d'acabar, deia.
Espero.
i quines, no sé, perspectives laborals?
En la carrera d'humanitats, per sort, puc accedir a molt més. Professor, tema audiovisual, comunicació... encara estic veient què se'm donaré millor.
No estàs inquiet? No estàs inquiet?
Esclar, per la esclar que estic inquiet, perquè veig les possibilitats laborals i és, vale, sí, puc fer tot això, però al final on acabaré? I si on acabo, després, com independitzo, molt més endavant la casa, tenir els diners i anar estalviant, no viure dia a dia, perquè és el que em passa a molts, que viuen quasi dia a dia, o podent estalviar molt poc, perquè entre que estudies, treballes, jo què sé, surts amb els amics, et compres alguna cosa, el lloguer, és que no et queda quasi res, al final, com vas a comprar alguna casa o comprar, bueno, ficar-te alguna cosa més gran, si no tens, no tens per tu, quasi.
Tu, a casa dels pares
estàs bé. I les pràctiques,
també. Sí, bueno, les pràctiques.
Les pràctiques que normal... Bueno, ara amb l'estatut de becaris no sé com està, però vaja, que jo feia jornada completa i no em donaven ni per l'autobús, no? Bueno, i llavors estàs pagant per treballar. És surrealisme absolut. I clar, et trobes amb 25 anys que estàs pagant per anar a fer unes pràctiques...
Literalment, tinc 25 anys.
I dius, però on vaig? O sigui, i a part no tens tota aquesta... l'osa social de... És que els meus pares, a la meva edat, estaven fent X cosa. I hem de com replantejar una mica i dir, no, és que les condicions sociopolítiques, socioeconòmiques actuals, doncs, no ens estan portant a aquest punt. No passa res. Perquè a vegades la meritocràcia aquesta que ens fa creure que si t'esforces molt ho aconseguiràs... I... No, totes partim del mateix punt. Per tant, això és molt és bàsic.
I a casa vostra, per exemple, aquesta situació com s'ha viscut i com es viu?
Neguit. Amb neguit, òbviament, amb neguit.
Clar, perquè els fills podeu estar a casa fins a saber quines edats, no?
Com s'estava dient abans, la joventut s'ha allargat molt. Abans, amb 25, ja tens la casa, ja estàs pensant el millor amb els fills. Ara, amb 25, estàs dient, mira, he acabat la carrera o estic a punt d'acabar-la. És molt diferent.
M'han agafat 3 mesos de proves.
Sabem que no tindrem les mateixes possibilitats que van tenir els nostres pares, ni els mateixos preus, ni les mateixes facilitats, potser, que hi havia en aquell moment.
Sí, l'especulació en l'habitatge, bueno, el boom de l'especulació, penso que és un dels factors més, no sé, més greus que actualment hem de lluitar contra ells, no? O sigui, la gentrificació dels barris, l'especulació dels barris, barris on l'Eixample aquí a Sabadell mateix, no? Ens enderroquen l'Obrera, que era un espai de vida, cultura i esport, per fer més pisos que valdran 1.000 i pico euros, on tota aquella joventut, i no és tan joventut, perquè l'Obrera era un projecte intergeneracional, anàvem a estudiar, a fer esport, etc. Ens trobarem que no només ens han trencat l'accés a la cultura, a l'educació, sinó és que ens han posat un edifici a X diners allà, que no només farà que no et puguis agafar aquell pis de lloguer al teu propi barri, sinó és que el pa pujarà, el preu, la quota del gimnàs pujarà, etc, etc. Per tant, doncs la gentrificació és un del...
Aquest és un tema també interessant, perquè, clar, estem parlant de
municipis... Abans hi havia barris, ara ja no.
Clar, ara estem parlant també de municipis que també segurament són molt diferents. En el cas de Sabadell, tu estàs parlant i estàs comentant, Míriam, que el fenomen hi és, que es produeix.
Sí, home,
el Prat, Alberto?
Al Prat s'estan fent nous barris amb pisos i tota la nova construcció és inassumible per la nova... Per
allà
la
prop
gent.
De la Ricarda estan fent una zona estupenda.
Però tot
i
això és amb barris nous. Dins de la ciutat encara no hi ha un fenomen de gentrificació tan gran com podria haver-hi a Barcelona.
A Sabadell, entre l'Eixample, la Creu Alta, etc, que ja és tot és centre ja, no? O sigui, és com cada cop el centre es va escampant, és una taca d'oli per fer habitatges ben boniquets per a aquells qui s'ho puguin pagar o per deixar buits durant anys i anys, i compte, no els ocupis,
A Sant Cugat us hem de dir que jo crec que la gent es reparteix entre Terrassa, Sabadell, Rubí, per aquí, per la vora, potser Cerdanyola, però la veritat és que també és un fenomen que està molt, molt present i que la joventut doncs, no té més remei que marxar i buscar-se la vida a altres llocs. Pla de vida. Clar, tot això us destorota, us desajusta les vostres perspectives de futur, perquè no es poden fer plans de vida amb aquestes condicions. O què?
Es veu com una fantasia. Es veu com una fantasia, una cosa que està molt lluny, que dius, uah, una casa. La casa està allà, no la pots veure, no pots no pots imaginar-te que és un futur. Sí, no.
I la nostra vida depèn del mercat, que és algo que no podem controlar ni saber com anirà.
Estem al servei dels mercats ara mateix, és a dir, no us reverteix una mica aquesta situació d'especulació. Bueno, els governs comencen a agafar les rendes del que haurien d'haver agafat fa molts anys i no deixar-se estimar pels bancs i els mercats, doncs potser tindríem alternatives reals habitacionals. Ara mateix jo estic poc esperançada amb aquesta reversió de la situació, però vaja. Projectes de vida, bueno, al final sempre intentes projectar, però...
Quin seria el teu projecte? Tu ja tens una part feta, no, Míriam? Podríem dir, professionalment.
Sí, sí, sí.
Professionalment. Sí. També es poden fer canvis, però vaja, que una part diríem que ja la tens consolidada. Dintre dels teus projectes de vida, què hi trobaríem?
És que segurament no m'hi veig fent tractes amb cap banc, o sigui, banc com els coneixem ara mateix, no? Banques ètiques, després hi ha també entitats financeres, cooperatives, per aquí potser m'hi podria veure una mica més reflectida, però no m'hi veig amb una propietat. Sincerament sé que per una banda la part de lloguer i de, com diuen, no llences els diners, però tampoc, no sé, és com una dicotomia interna que tinc, el fet de tenir propietats o no. La veritat és que el tema de la propietat privada és algo que m'agradaria treballar molt més dins meu. No m'hi veig amb una propietat privada.
I tu, Alberto?
El que sí que seguir fent xarxa... No, tranquil·la. Seguir fent xarxa, comunitat, col·lectivitzar, això... Penso que hi ha projectes aquí a Sabadell, sindicat de llogateres, etc, la PAC, casals populars on t'hi pots adreçar perquè et guiïn una mica en aquests processos. I penso que per aquí el meu projecte de futur és seguir treballant en aquests espais més col·lectius, diguem.
Alberto?
A mi m'agradaria al llarg del temps, però primer acompanyat d'una millora de la situació laboral i poder algun dia assolir aquesta emancipació a través d'alguna cosa. També crec que s'està amb el fet de compartir habitacions i tal, a vegades s'intenta fer una venda d'una vida més en comunitat i coses així, quan realment és com una mica mascarar la precarietat per condemnar-te a un lloguer d'una habitació perquè no pots pagar un pis realment, no perquè vulguis viure amb més gent en molts dels casos.
La romantització, no?, que diuen, de la pobresa.
Sí.
I tu com et veus... com veus els teus plans de
futur? És que ja he fet trampa, això ho he explicat abans. M'he avançat. M'he avançat, però sí, bueno, m'agradaria tenir una casa. És com la fantasia, estàs tu sol, tens la teva propietat, ho tens tot ja, però com hem dit al començar, sobre el paper és molt bonic tot, però al final està tot molt lluny.
Està tot molt lluny.
Està tot en el meu cas, estic estudiant, no he treballat, no he fet encara res important. Quan arribi a tenir una casa...
Viure ja és important.
Sí.
Però veieu possibilitats de revertir aquesta situació? Perquè abans ha sigut un to molt pessimista, eh? Vull dir,
heu vingut a dir
que el vostre futur està en mans de...
No, el to serà pessimista sempre.
En mans del mercat, sí, en mans del mercat. Si seguim així, seguim tenint aquests governs que li van donant petonets al front a banques i empreses i grans tenedors i...
Jo crec que s'han de poder fer algun tipus de política que aconsegueixi que el govern controli una part d'aquest mercat i ajudi a col·lectius durant un temps concret de la seva vida, no sé, els joves per emancipar-se, i en el moment en què, gràcies a aquests lloguers socials, han pogut assolir un petit volum d'ingressos, doncs ajudar-los a ja marxar cap al mercat, però que facin aquest pas, i també en altres col·lectius que ho necessiten en moments determinats de la seva vida.
Un gran somni, sí.
Sí.
Però Jordi, sí. Tu com ho veus tan lluny, tot és un castell.
Sí.
Ho veus allà dalt en un núvol.
Per mi està molt lluny tot això. Jo ara estudiant, ho veig això i és com... està
però d'alguna manera heu de poder participar per intentar modelar aquesta situació. No sé, algú s'ha plantejat la participació... si no política, si la
l'associacionisme, l'associacionisme,
bueno, la Míriam
de... Sí,
bueno,
sí, ja, sí, ens ja hem de col·lectivitzar, és a dir, si estem, o sigui, el guany del capitalisme al final és fer creure que estem soles. I llavors tu estàs soleta a la teva parcel·leta plorant i llavors creus que estàs sola, que ets l'única i que ets un drama absolut. És que no, és que estem totes igual. És a dir, el que hem de fer és ajuntar-nos, parlar, veure quines són les vies en les quals podem treballar, quina realitat tenim, cap a on hem d'anar, quins són els objectius, i al final, fent força, es van aconseguint petits canvis. Està clar que és molt complicat, que són unes condicions estructurals total i que la tradició política d'aquest país, vaja, ho ha deixat en mans, com dèiem, del mercat i de la solidaritat dels teus familiars,
clar,
al final.
Clar, però és que la Míriam la veiem amb molta energia, eh? Sí, sí. Activisme total.
És un,
però,
és un
jo
tema
no sé...
que em toca bastant. Clar, és un tema que em toca
jo
bastant.
Amb depressió.
I...
Tu ho deixes aquí?
Amb depressió.
Sí, 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 sí. No, no, no. És que la depressió, és que és, també és part del tema aquest, habitacional, sí, 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 vull dir, ens l'impacte en la salut mental en els joves i com tot això, i salut mental i salut física, al final, vull dir, la precarietat.
Alberto, tu faries alguna cosa? I posaries,
això ens donaria per un altre dia, realment, perquè és el gran problema dels joves, és aquest fet d'emancipar-se tant laboral com en habitatge.
Molt bé, nois.
No sé, al final és reformar el sistema de finançament hipotecari, copropietats, masoveria urbana, associar-se i col·lectivitzar.
Jo crec que després de la tertúlia d'avui ens dedicarem un altre a l'oci.
Sí, sí, sí.
Vinga.
Un plaer.
A Míriam,
un plaer,
Alberto,
gràcies,
Jordi, que vagi molt bé la Setmana Santa.
Fins una altra.
Adéu,
adéu.
Adéu. Adéu, adéu.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia.